Avui dijous a les 9 de la nit al Teatre Auditori tenim concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Un concert que està dedicat a un compositor extraordinari, Fèlix Mendelssohn. Amb nosaltres ens acompanya Josep Ferrer, el director de l'orquestra. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Tenim també a l'actiu Marta Uixant. Marta, bon dia.
Bon dia.
Director Joan Berlanga. Joan,
bon
benvingut
dia
al programa. I m'agradaria, Josep, per començar, que ens expliquessis una mica la selecció de Mendelssohn per aquest concert, aquesta sinfonia i aquest somni de la nit d'estiu, com ha arribat, com s'ha creat, com es va idear.
Bé, la veritat és que volíem, nosaltres hem fet en els últims darrers anys dos espectacles en grans projeccions, un és el Pere i el Llop i l'altre és el Peter Pan, que també ha participat la Marta i el Joan també, i aleshores ens volíem acabar aquesta trilogia d'espectacles visuals, diguem-ne, amb música com a protagonista, amb un conte per gent gran. I vam pensar que El somni d'una nit d'estiu és molt apropiat, perquè explica una història, per tant, és com un conte, és una història fantàstica, màgica, i la música és meravellosa, és una música que connecta molt amb el públic i que agrada moltíssim. I aleshores, per completar el programa, vam dir, bé, com que ja estem en un nivell que ja ens ha d'assolir reptes importants, doncs anem a fer tot el concert dedicat a Mendelssohn, que, és un, com tu has dit, és un dels grans compositors de la història.
A més, Mendelssohn és un compositor, com tants, que va morir molt jove, que va fer una obra de joventut inicial d'una gran potència, d'una gran força, de gran creativitat, però al mateix temps va ser un compositor que va redescobrir autors, entre ells Bach.
Exacte, Mendelssohn va fer una gran tasca cultural, diguem-ne. Mendelssohn era una persona que feia una mica de ràbia, és a dir, perquè en una època en què els artistes, la persona desahuciada, pobra, atormentada, amb amors impossibles i a més desesperada de la vida i que utilitza l'art com una fugida per no suïcidar-se, diem-ne, aquesta cosa romàntica, en canvi Mendelssohn era una persona que, de bona família, rica, culta, sabia parlar bé, sabia protocol, sabia ballar, era guapo, les noies anaven al darrere i tenia moltíssims diners. L'únic tenia una pega, i és que era jueu. Llavors Alemanya...
Home, es va convertir, eh?
Es va convertir per interès, el seu pare es va convertir. Ah. Però què va passar? Que llavors ell era una persona super... que connectava molt amb la gent, sí, una persona aquesta, diguem-ne, triomfadora, connectava amb el públic molt bé, però la crítica, el món musical, li feia una mica de ràbia tanta perfecció. I llavors era una persona que la crítica sempre se'l va mirar una mica de reull, començant pel mateix Wagner, que li tenia molta mania i el va deixar destrossat, i clar, com que tots copiem el que diuen els llibres alemanys, al final ha quedat a la història com un compositor que no era dels grans, i sí que ho és, perquè la seva música és absolutament brillant i absolutament comunicativa, i el públic així ho demostra, perquè té un grandíssim èxit.
Parlem primer de la sinfonia número 4 en la major, aquesta que diuen italiana, que ell diu que vol reproduir no tant la música que sent, que també, per exemple, la tarantela, etc., sinó el que li suggereix la visió de les runes, la visió del paisatge, etc. Què en penses?
Bé, es diu Sinfonia Italiana perquè la va començar a escriure a Itàlia, als anys 1831, sembla que era, però la música és música. I llavors la música no té per què ser figurativa d'entrada. Un acord no representa res, un acord representa el que representa. Vull dir, l'emoció és la combinació dels sons.
No cal descriure.
No cal descriure. O sigui, hi ha música de programa, per exemple, hi ha dos tipus de música. La música segueix un guió literari, i la música que segueix una estructura, podríem dir, formal o matemàtica, diguem-ne, no? Llavors, El somni d'una nit d'estiu és un guió literari, per tant, la música és absolutament lliure. En canvi, una sinfonia és una estructura bastant tancada en si mateixa, perquè té una estructura, unes tonalitats, uns temes, i llavors el que fa Mendelssohn és, com que és una persona d'ordre, diguem-ne, és una persona que coneix molt bé la seva història, no, ell no és un revolucionari, ell fa millor que ningú el saber de la seva època, i una miqueta més, però no ho trenca tot, sinó que ell li agrada Bach, li agrada els antics, li agrada molt Beethoven, que és bastant més gran que ell, i llavors, diguem-ne que jo soc una mica reaci a aquests comentaris, diguem-ne, de dir, és que aquí segurament va veure el flaire de la llum que va sortir i li va venir aquesta nota. Jo crec més en la persona disciplinada que se sent del matí a treballar i que escriu, selecciona, busca, i al final troba diguem-ne, la solució al matximbrat que representa fer una partitura.
És una sinfonia amb quatre temps, vull dir, està molt ajustada en aquest sentit.
El que passa que és molt brillant també perquè té un començament absolutament energètic, vull dir que fa aixecada la cadira, i al final també és molt quasi violent perquè és una tarantel·la, que és una dansa absolutament agiarada, diem-ne, i amb orquestra adquireix unes porcions una mica dantesques i clar, fa aixecar la gent de la cadira. És una partitura que va tenir molt èxit. Quan la va estrenar, tothom va dir que això és el millor que s'ha escrit mai, i va ser un exitàs, diem-ne, com altres sinfonies i altres músiques quan s'han estrenat ha sigut un fracàs i després s'han valorat. Aquesta no, des del primer dia va ser un èxit, i bé, té aquesta particularitat de la tarantel·la, que sí que és música italiana, i el començament molt brillant.
Tarantela, que ve de taràntula.
De taràntula, sí.
O sigui que els hi picava i començaven a ballar d'una forma
una mica
estranya.
No, deien que ballaven així el bèstia perquè per suar molt ràpid, perquè el suor els hi deia el verí. Tenia que fer absolutament el bèstia.
És això.
La segona part, que és aquesta que tu anunciaves del somni d'estiu, que tothom, d'una manera o una altra, ho ha vist en teatre, en cinema, adaptacions de mena, i aquí és quan entren els nostres companys de taula. O sigui, aquí és on entren la Marta Uixant i el Joan Berlanga, amb el somni d'estiu. Sí. Cadascú, què feu en aquest moment, Marta?
Doncs nosaltres dos representem bàsicament els personatges fantàstics del que seria la història de Shakespeare, no? De l'obra. El Joan fa de Puck i d'Oberon, i jo faig d'una de les fades i de Titània.
Molt bé. Uh-huh. Home, jo, Joan, et veig més aviat com a Oberon que com a Puck, eh?
Doncs,
et veus millor com a Puck, no?
No, resulta que, a més d'aquests dos personatges, en faig un altre.
Ai, sí, és veritat.
Que em diu que és el que em surt millor, que és el d'Asa.
Ah, sí. Però el d'Asa finalment al final torna altra vegada.
Sí.
A l'Asa, però torna altra vegada. Doncs,
sí, un cop
perquè
enamorada.
Si hi ha una cosa que Shakespeare explica amb aquesta, és això, un somni de nit, no, la nit, la nit de Sant Joan, i una mica aquesta història. Sí. Vivim d'una manera aquesta nit, però després quan el dia torna a néixer el sol i tal, la cosa s'ha acabat, la cosa ja torna...
Però el bo és que surt el sol i vol dir que hi haurà una altra nit.
Això és veritat. I a més aquí, Josep, hi ha un altre aspecte interessant i important, que és l'Anna Calvo. L'Anna Calvo qui fa, doncs, una cosa que és el que comentaves tu abans, d'aquesta trilogia, no?
Sí. L'Anna Calvo és un músic de l'orquestra i, a més, és il·lustradora de llibres i tal. I, per tant, des de dins de la música, coneix perfectament la música, ella ha fet uns dibuixos, diem-ne, que recreen l'atmosfera. Però no és una cosa superposada, com un creador podria dir vaig a fer una cosa nova, no? Sinó que està molt pensada en la música i en l'atmosfera del moment, i llavors és això, ajuda a crear l'atmosfera necessària. És a dir, no és una projecció continuada, és una projecció que de cop i volta doncs apareix una projecció darrere molt gran a l'escenari, amb els músics que tenen uns leds per poder veure la partitura, però queda com un arbre de Nadal, diem-ne, i de cop i volta la il·luminació de davant apareixen els sectors, potser es fon una mica la imatge, o sigui, és tot un muntatge, diem-ne, amb el que es pot disfrutar de tots els sentits. La música és la protagonista, però entre la paraula d'aquests estupendos actors i el cant també, perquè també hi ha dues sopranos i un petit cor, i les projeccions, tot és una atmosfera que ens porta a viure aquesta cosa màgica d'aquesta nit, i la gent, vaja, la gent queda encantada.
A nosaltres els actors ens va molt bé, perquè nosaltres només disposem de la veu. O sigui, els personatges que fem, els fem tots des del mateix lloc, i en partitura, per entendre'ns. Aleshores, clar, les projeccions a darrere a nosaltres ens van molt bé, perquè reforcen això que estem dient en aquell moment, i ho fan més entenible.
Esteu alternant el cant, sí, amb les dues, el soprano i la mezzo, i a continuació vosaltres aneu intervenint.
Sí. A més, el que deia el Josep abans de la descripció meravellosa que ha fet tant de la sinfonia com de la música en si, a nosaltres ens ajuda precisament a llançar el text d'acord amb aquesta música.
Per cert, quin text heu utilitzat?
La mateixa partitura, el mateix Mendelssohn va tenia escrit, va seleccionar, perquè clar, la comèdia del Shakespeare és una obra molt llarga, llavors ell va agafar uns moments i amb la partitura està escrit els moments, o sigui, està escrit el text del Shakespeare. Llavors hem agafat aquest text, hem traduït aquest text, i és el mateix de la partitura que va escollir el Mendelssohn. Vull dir, no hem fet una obra nova, sinó que és el somni d'una nit d'estiu que Mendelssohn va fer, amb el text que ell va escollir.
Hi ha dos moments que són d'aquesta obra molt reconeguts. Un és inevitablement la marxa nupcial, evidentment.
Però la gent es queda sobtada, perquè la gent ha sentit la marxa nupcial milions de vegades. Això ho ha sentit tothom. Però quasi ningú ha sentit la versió original, és a dir, amb orquestra sencera, amb les intervencions...
I la continuació
que dona el començament. I llavors la gent es queda, que xulo que és això, no? Suposo que la gent s'imagina, ostres, en lloc de venir amb l'orca, podia venir tota l'orquestra a la boda de la meva filla o la meva, no?
Sí.
Marta, tu deies que fes de Titània.
Sí.
I de fada, que Titània és un personatge extraordinari.
Sí. S'enamora de l'asa, imagina't. Sí. O sigui, no, de mi.
Al cap que s'hi posen unes gotetes, i resulta que aquestes gotetes de la planta, quan puc, que ets tu, resulta que fa que ella vegi allà una cosa meravellosa. Això passa sovint inclús en política, eh?
Bueno, sí, oi?
Tiren unes gotetes i veus coses meravelloses.
I tant.
Què tal com a personatge?
Molt bé. És un personatge molt maco, és un personatge molt, a la vegada també dolç, no? Bé, senzill, també, perquè clar, són trossets molt petits. Nosaltres l'únic que fem és, com deia el Joan, no? Estem super reforçats per la música, i el que fem és donar doncs petites pistes del que va passant a la història.
Sí.
No entrem a més, no? Però bueno, és maco.
I l'alternança amb la música cantada, amb les veus que canta, la feu...
No hi ha problema, perquè és, nosaltres partitura. Diguem que si és partitura, nosaltres les introduïm, canten, és com... Va tot com molt rodat.
Per dir d'alguna manera, els números musicals, ja, en el fons són 13 números musicals, i l'enllaç entre número i número és una mica la feina seva, diguem-ne. Quan és la música, és l'obra completa, per exemple, és el nocturn, o l'intermezzo, o la marxa nupcial, o el que sigui, diferents parts, i llavors ells, quan acaba la part, ells s'agafen la paraula i introdueixen la següent, i van passant coses. I en algun moment, no molts, també actuen sobre la música. Però llavors la música està molt adaptada, com que el Mendelssohn ja ho va pensar així, doncs ell diu una paraula, la música fa el tac-tac-tac-tac, que és el moviment, després ells continuen, vull dir que està molt adaptat. És una espècie de... És una obra que... El que nosaltres fem no està ni gravat ni es pot veure enlloc. Vull dir que la gent té que vindre, perquè és un espectacle, una creació, és una embolada molt gran, hi ha molta gent treballant, i és una cosa que la gent realment quedarà com emocionada. Estic segur.
I a més és una música que amb tots els seus... totes les seves pàgines de l'obertura, sí. No sé, doncs la marxa dels nans, per exemple, té una gran qualitat i diversitat, és
molt, absolutament molt variada. És això que dèiem al començament, de que Mendelssohn connecta amb la gent. O sigui, té aquesta habilitat de fer música que agrada moltíssim. O sigui, el públic queda entusiasmat, sí. I aquella dicotomia que deia al començament, de que no s'entén com el públic, és un èxit fantàstic, i la crítica, bueno, però és com si li fes ràbia que fos tan bo, no? Vull dir, aquest senyor... Prefereixo dir, parlar bé d'un pobre desgraciat castellà i que s'ha mort de gana. No, és igual. Aquest senyor va tenir una vida, diguem-ne, amb moltes facilitats, però això no li treu mèrit de que tingués una gran intel·ligència, una gran sensibilitat, i fes una obra fantàstica. Això no té a veure amb la seva vida privada, diguem-ne, en què el seu pare fos ric. Això no té a veure.
Bueno, en fi, aquestes coses passen, no?
Home, sí.
Aquestes passen.
Sí. Bueno, sí. Sí.
Tu no havies fet, Joan, el somni d'estiu en teatre?
No. El vaig veure fet per en Peter Brook, em sembla.
Home. Apa.
Em sembla que era ell. Me'n recordo, perquè tinc una memòria fatal. Però sí. No l'he feta, no. L'he feta amb l'orquestra, perquè l'havíem fet una versió...
Havíem fet una versió fa anys.
Una versió fa anys que
però,
havíem fet.
Però que per això també jo tenia ganes de fer-la completa, que havia sigut fragments, sí. I allò que dius, bueno, un dia ho hem de fer-ho com il fo, o sigui, sí. Tot complet amb tots els
diguem elements. Diguem que li hem posat la cirereta al pastís.
En aquests moments, si heu fet aquest, o apuntaves aquest fet de la trilogia, també doncs, amb totes les imatges, tot el dibuix, vol dir que es tanca un...
Jo diria que sí, perquè la gent no s'imagina el que representa, per exemple, posar imatges amb això. és una feina d'un any de feina, però de treballar cada dia. O sigui, l'Anna, jo sé, ho sé perquè ho he vist, és una feinada absolutament increïble. O sigui, la feina que representa preparar aquest espectacle, diguem-ne, no té res a veure amb les dues hores que dura l'espectacle, o amb l'hora que dura l'espectacle. Som i si durarà una hora, i després fem la introducció. La gent gaudeix de dues hores, però per preparar aquestes dues hores s'han fet mils d'hores de feina. I això la gent també ho veu. També veu que allà hi ha un treball, que hi ha una exigència, que hi ha un nivell, que hi ha una professionalitat. I, però és tan costós, és tan difícil, que penso que en tres de moment, a la millor d'aquí un parell d'anys, diem, escolta, hem de fer una altra història perquè això ens agrada molt. Però de moment...
Home, només que moment... tinc... La solució seria que tinguéssim 20 o 25 bolos d'aquest concert i d'altres que fem. Aquesta potser seria una bona solució.
Això també aniria bé. Seria una bona...
En lloc de 25 bolos, jo em conformo amb 5.
Jo també. Bueno, he dit 25.
Perquè mira, el concert aquest el feu també a
aquest concert el fem dues vegades. Vilassar, que ja s'ha fet, de fet, i el que fem demà aquí.
Sí. Dues només.
Dues.
Bueno, és el que apuntava el Joan, que sí. Això seria interessant, sí, això sí. Com a mínim.
Home.
Com a mínim aquestes cinc serien imprescindibles.
Hi ha un circuit de teatres on nosaltres a vegades hi anem per fer valsos i sí, demés, sí. Que seria perfectament sí. Apte per poder-ho fer, i a la gent sí. Allà els agradaria. Heu parlat del Cursal, hi ha altres teatres que no vull dir noms, però hi ha un circuit. Hi ha un circuit.
Jo
sé que en teatre passa això, per exemple. Sí, no sé, sí. No estic molt enterat, però em sembla que hi ha un circuit on hi ha el Teatre Auditori d'aquí, el de Granollers...
Hi ha el circuit que diuen dels teatres amics.
Ah, molt bé. Veus? Hòstia, doncs mira.
Però els teatres amics nosaltres no.
Això seria perfecte per nosaltres.
Aquest circuit són cinc teatres que van fer una producció que és aquella Vilafranca, dinar de Festa Major... que va ser l'única producció que s'ha fet i jo esperava que aquesta unió d'aquests cinc teatres, que a més estan molt ben, és Viladecans, és Granollers, és Manresa i és Vic.
Ostres!
Clar, aleshores penses que efectivament això seria, podria ser molt, no dic fàcil, perquè fàcil no hi ha res, però sí que seria molt possible i molt... entrenador que es pogués fer d'aquesta forma i seria una producció...
Home, jo no sé com s'ha de fer ni com es pot fer, però sí que és evident que és el que diu el Josep, o el que tu mateix acabes de veure ara, que tota aquesta feinada per dues funcions és desaprofitat.
No, és així. I esperem que sigui d'aquesta manera. Seguint amb la música, perquè... Si no, entraríem...
en polèmica.
Sí, seguim la música. Jo penso, abans que tu apuntaves aquesta potser no resposta en el seu moment, en la seva època. Clar, Mendelssohn, diguéssim, que cavalca entre classicisme i romanticisme, fa una mica... I penso que dona, tant en una línia com en una altra, penso que... és rodó, o sigui, efectivament aconsegueix...
Sí, hi ha una... Mendelssohn, entre altres coses que va reivindicar Bach, a l'època de Mendelssohn, el Bach que va tenir 21 fills, cuidado, de 3 dones diferents, no simultàniament, sinó una es moria tant de parint i criatures, la següent, i doncs... tots eren músics, perquè abans ja no anava al conservatori perquè no existia, sinó que anava el pare doncs, per imitació i tal, i n'hi havia un que era molt famós, i el Bach, de l'època del Mendelssohn, era el Johann Christian Bach. I llavors, de cop i volta, quan Mendelssohn va a una biblioteca, es va trobar la passió segons Sant Mateu de Bach i va dir, escolta, aquest compositor és més bo del que... I van dir-se el pare. I llavors va sortir el diari a Alemanya, el pare de Bach també és músic. Es referia al Johann Sebastian, que és el que coneixien. I el pare, el Johann Sebastian Bach, que és el gran, doncs diu, ostres, també és músic. Ja, el Mendelssohn l'ha posat. I aquesta és l'anècdota. I ell va fer aquesta espècie de pont, perquè ell admirava Mozart, mirava Bach, mirava, i més a més coneixia, perquè era una rata de biblioteca i molt estudiós. I això que dius de que va fer una mica l'enllaç, doncs sí, és veritat. Hi ha que diuen que sense Mendelssohn no s'entendria el romanticisme que ve després. Ell va ser el començament, va fer una mica l'enllaç entre Beethoven i el que va venir després, i realment va fer avançar la música, però diguem-ne dintre d'un ordre. No va ser revolucionari amb les formes, sinó una mica amb el contingut. O sigui, la forma va mantenir la forma sinfonia, aquestes formes clàssiques, i a més, bé, vull dir que era una persona que molt respectuosa amb la història, diguem-ne.
Hi ha un aspecte que a mi m'agradaria comentar amb vosaltres, actriu-actor, i és la vivència que es produeix quan estàs a l'escenari escoltant la música i tu has de dir les teves, en fi, el teu paper, el teu personatge, però suposo que el percebre la música des de dins de l'escenari, dins, ficat enmig de l'orquestra, quina sensació produeix?
A mi em fa la sensació que jo com que em faig petita davant de tanta potència. és una sensació molt... És espectacular. Ja em va passar en el seu moment amb el Peter Pan. Va ser la primera experiència que vaig tenir de treballar amb l'orquestra i això. I és... se't posen els pèls de punta. Sobretot els primers assajos és com... Oh, uau, ja ara he de parlar jo i tallar en aquest moment? No, seguiu. No, però és molt maco. És una experiència molt bonica. No sé, tu què hi dius, Joan?
Jo tinc la sort de que, a part de fer d'actor, acostumo a fer de regidor de l'orquestra, aleshores...
I estàs molt... Estic acostumat. Molt vinculat.
Sí, a el que és sentir-la des de dintre, no?, que és espectacular. Però, a més, en aquest cas, fent d'actor és... com ho diria? De fet, els actors també responem a una partitura. O sigui, tot és música. El silenci és música, el vent fa música, quan parlem estem fent música, i aleshores, lo maco és que l'orquestra et facilita la feina. Fins i tot et dona els matisos a les paraules que tu has de dir, perquè senzillament la música t'ordena en el cervell una sèrie d'emocions i tu a la que parles les deixes anar. O sigui que és una simbiosi, no sé si la paraula és aquesta.
Correcte.
És perfecta, és perfecta. No trobaràs actor que et digui que no vol treballar amb música a la vegada. No te'n trobaràs ni un.
Josep, què em dius?
Fantàstic. M'ha agradat molt. M'ha agradat molt això que dius.
Home, no m'agrada sentar, amb la meva ignorància, no m'agrada sentar a càtedra, ni molt menys, eh?
No,
però això és el que jo percebo, eh?
No, però Joan, però en aquest cas no es tracta tant de coneixement, sinó de sensació.
Clar.
I la sensació, a vegades, és difícil d'explicar.
Sí, és molt
difícil. Tu perceps, és com l'emoció, no?
Sí,
tu t'emociones de determinada cosa i si et pregunten... Sí. I per què, no? Per què t'has emocionat?
Sí.
No ho sé, però m'he emocionat.
Sí, exacte. També he de dir que això no surt així espontani, eh? A vegades els actors, i parlo per mi, tenim una orella sorda i fins que el director, per exemple, no ens posa en evidència, tampoc és que hi entrem del tot, eh? Però quan ho aconseguim és realment màgic.
Bé... Estem a poques hores del concert i amb ganes d'escoltar-lo. Jo la veritat és que en tinc moltes ganes de veure-vos a l'escenari i escoltar i veure si efectivament...
No, gran...
Per una part l'italiana ens arriba, comença a arribar, i per altra part doncs, el somni de l'estiu també, que jo penso que en aquest cas que a partir d'un text que ho té tot. Té tot, té la fantasia, té... I a vegada també hi ha una espècie de lectura de l'amor, no? De les visions de l'amor, de les diferents visions de l'amor, i com es pot transformar, com pot arribar a estimar, doncs, a un ase tranquil·lament, no? No hi ha cap problema.
Sí.
Doncs gràcies per haver vingut, Josep, moltes gràcies una vegada més. Marta, també, perquè si no, per això, altres vegades també.
Sí,
i Joan, no cal dir-ho. I la veritat és que tinc ganes de veure perquè per observar-vos a vosaltres dos a veure quin tipus de reacció
ojo que vindrà la crítica, eh? Marta, vindrà la crítica, eh?
Ja podem estudiar, eh?
No, però ja... Bueno, jo deia l'altre dia que més que crítiques faig cròniques.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Perquè, clar, per crítica s'entén que vol dir que llavors a partir d'aquell comentari probablement aquello funcioni.
Escolta,
cosa que jo no crec.
Se m'acaba d'acudir, podries fer cròniques per Sant Cugat i crítiques per la resta de teatres de la zona, aquells teatres que dèiem fa poc,
sí,
perquè
però...
així sabessin de què va l'espectacle i els contractessin.
També tens raó. Sí, sí. Bé, doncs fins avui a les 9 de la nit ens veurem.
Molt bé.
Bueno, jo us veuré vosaltres i esperem que sigui un èxit, que estic segur que serà un èxit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.